els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Avui a Matrícula oberta, l'espai d'educació del programa, volem parlar del plurilingüisme. Aquest pluri implica més d'una, més de dues. Cal entendre-les i poder a veure si ho dic això bé, Caterina, ajuda'm. Xamporrejar-lo. Què?
No sé si ho dius bé. No sé si ho acabes de dir bé. No sé si és això realment.
Ara, mira, doncs aquestes són les preguntes que et traslladem directament per entendre què és, què implica i si hi ha o no plurilingüisme a l'escola. La Caterina Sobranyes, ella és professora i investigadora responsable de la línia de llengües de Greda, de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Benvinguda, Caterina.
Moltes gràcies.
Això ja és casa teva, eh?
Ui, sí, ja veus. Gràcies per convidar-me.
A veure, escolta, ajuda'ns amb això. Primer, et volia preguntar, explica'ns a tota la feinada que feu en aquesta línia de llengües de Greda, de Blanquerna, el grup de...
Mira, nosaltres som un grup de recerca que venim, de fet, d'un altre grup de recerca que es deia Silseal, i per diferents motius, molts d'ells de caire més de gestió interna, ens vam haver de refer en un altre tipus en un altre grup de recerca. No? I la línia de Greda penja del grup de recerca general, que és de didàctica, ensenyament i aprenentatge. Llavors, en la nostra línia d'investigació el que fem és entendre com ensenyar i com aprendre llengües. Val? Llavors, potser per donar com una idea com general, no?, o un marc general, entenem aquesta recerca des d'una perspectiva molt des de baix, molt basada en necessitats reals de les mestres a les aules, no?, i no des d'una mirada des de dalt, com si diguéssim, no? És la teoria i anem a veure què passa a l'aula. No, al contrari, observem l'aula, observem els nostres estudiants, perquè som formadors de mestres, i a partir d'aquí ens observem també nosaltres mateixes com a usuàries de llengües que som.
Clar.
I a partir d'aquí construïm coneixement i el construïm plegades. No? O sigui, llavors fem una feina de recerca, fem feina i fem moltes tasques d'acompanyament d'escoles que ens truquen i ens diuen no sabem com gestionar-nos lingüísticament parlant, perquè la diversitat lingüística o el mapa lingüístic de les escoles a Catalunya està canviant molt.
I està creixent molt?
Està canviant molt.
Val.
Més que créixer, està canviant. Canviant vol dir que en els últims 20 o 30 anys...
Que són clars diferents.
Clar, en els darrers 20 o 30 anys hi ha molta presència de moltes altres llengües a l'escola que no són les que, entre cometes, diríem, les que abans hi havia, no? Que van majoritàriament en el català i castellà. Llavors, ara tenim una convivència de tres llengües curriculars, que són les tres llengües que s'aprenen o que s'usen a l'escola, a més, de totes les llengües, nosaltres li diem les llengües familiars o les llengües de casa, hi ha molta recerca al voltant de com anomenar, no?, les llengües que els nens i les nenes porten a l'escola. A mi m'agrada parlar de les llengües pròpies, perquè una llengua, en el fons, és la teva llengua pròpia. Llavors, si tens un bon vincle...
Perquè, Caterina, parlàvem de les llengües maternes, no?
Parlem de les llengües, exacte, de les llengües maternes, però també aquestes llengües maternes els hi podem dir de moltes maneres. En tot cas, arriben moltes llengües pròpies a l'escola i llavors les mestres es troben, no?, doncs que com gestionem aquesta diversitat i com, sobretot, en traiem el màxim profit. No? Llavors, el que nosaltres fem és acompanyar les mestres molt sovint en repensar no? un enfocament potser no tan monolingüitzat, una llengua o una aula, sinó els nens i nenes aporten coneixement de llengua a l'aula i buscar estratègies per aprofitar aquest coneixement i fer-lo servir pedagògicament per aprendre llengua i per aprendre contingut.
Està claríssim, perquè, de fet, les nostres llengües, aquestes llengües pròpies, la llengua pròpia, la llengua materna, són la nostra pròpia identitat, no? I en aquesta línia s'ha de treballar.
Justament aquí és on anem a parar molt sovint. No? Nosaltres realment el que volem promoure o el que treballem és per generar aquest benestar de llengües, no? Language well-being, li diem, aquest benestar de les llengües, no? Que és justament el sentir-se a gust amb les llengües que sabem i les llengües que aprenem. Val? Llavors, el que ens trobem molt sovint és que els infants perceben que el seu coneixement de llengua o les llengües pròpies molt sovint s'han de quedar a casa, no entren a l'escola. Val? Llavors, el que nosaltres lluitem i estudiem i l'experiència ens demostra, a més, no només és perquè ho diguem, sinó que realment l'experiència així ho diu, és que si deixem que aquestes llengües entrin en el context d'escola. I amb això no estem dient generar espais hippie ara, flowers sí. de diversitat lingüística perquè com més llengües millor. No va per aquí.
En què consisteix aquest espai,
Caterina? Que consisteix en que nosaltres, de forma natural, tots i totes nosaltres, quan aprenem, connectem. Llavors, quan aprenem llengües, connectem coneixement. Tots traduïm naturalment, de forma natural. I molts de nosaltres hem après llengües on se'ns ha dit no tradueixis, pensa en anglès. No? O realment, no? Sí. Interferències entre les llengües. Quan tots i totes el que fem és justament buscar similituds, buscar diferències, buscar connexions, perquè així és com les coses s'aprenen. Per tant, el que nosaltres intentem fer és precisament acompanyar les mestres en saber copsar aquells moments en què hem de o podem fer servir les llengües pròpies maternes dels nens i les nenes a l'aula per aprendre llengua.
Fins a quin punt, Caterina, tenir una bona relació amb les nostres llengües ens condiciona com a persones, ens forja, diguéssim, a la nostra personalitat, a com som i, sobretot, ja no com ens comuniquem amb els altres, sinó amb el món en general,
és que
amb la nostra societat.
Ens condiciona absolutament i totalment. De fet, els estudis així ho avalen, no? Nosaltres entenem una bona relació amb les teves llengües quan hi ha un desenvolupament d'aquesta llengua, en tots els sentits, i no només en el sentit de parlar-lo bé, val? Sinó que també hi ha una connexió emocional. Sinó que també hi ha un orgull cap a la llengua, aquella que és meva, aquella que és la meva identitat, com tu has dit abans. Si a tu et transmeten un missatge que és no parlis la teva llengua, no la teva llengua en aquesta societat d'acollida... Sí. És un estorb més que un plus. Això el que fa és que ens trobem en situacions com, per exemple, de sentir famílies que en comptes de parlar la seva pròpia llengua parlen en castellà als seus fills, no? Parlen en castellà, que normalment no és un castellà del tot fluid, no? I parlen en castellà amb la boníssima voluntat, no? d'ajudar a integrar, no? perquè es pensen que així s'integraran millor les criatures. Quan els estudis, les recerques, les experiències ens demostren que és clau tenir un bon aprenentatge en la llengua primera, en la llengua materna, en aquesta llengua pròpia, perquè després hi hagi una bona transferència cap a les altres llengües.
Ara ens deies... és que avui volíem parlar del plurilingüisme. Veies això?
No, ja és això, és això.
És això? Volíem anar cap a una altra branca, però mira, és que clar, tot ha vingut de la Caterina Sobranyes, que és professora i investigadora responsable d'aquesta línia de llengües de Greda. Interessantíssima tota la feina que fan des de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Ara deies que hi ha hagut aquesta... que ja s'està produint un canvi, no? Quines són les principals o les llengües majoritàries ara mateix que es parlen a les nostres escoles?
Més que res perquè és una pregunta trampa. Perquè una cosa són les llengües pròpies dels infants i les altres són les llengües que es parlen a l'escola. Jo no entraré a parlar de si es parla més català o més castellà al pati, però realment les llengües de l'escola són les llengües curriculars, el català, el castellà i l'anglès. Val? Ara mateix jo no estic ara amb els percentatges actuals de quina és la llengua, les llengües, però jo sé que l'italià és una de les llengües importants, l'urdú, el panjabí... Val? Vull dir, realment hi ha molta diversitat. Molta diversitat, i no només diversitat en llengua, sinó en competències dins de la mateixa llengua. Tu pots parlar una llengua però no saber-la escriure. Això vol dir que ets competent en aquesta llengua? Per exemple? No? Vull dir, hi ha nens i nenes que parlen a casa però no han après a escriure en àrab. Això vol dir que saben l'àrab o no el saben. I aquí és una mica el que entenem per aquesta competència plurilingüe, que potser és interessant també remarcar-ho, no? Què és el que entenem per això? I aquí, o de la manera que nosaltres ho entenem, i no només nosaltres, sinó que a més tenim ara una política lingüística per part de la Generalitat que avala, no? Vull dir que és un document que va sortir el 2018 que realment aboga, defensa un enfocament molt més plurilingüe cap a les llengües, i l'objectiu del qual és generar parlants plurilingües. Una persona plurilingüe no és una persona, o sí, que sap moltes llengües, però l'èmfasi no està en la quantitat, vale, sinó està en el que fa.
En el que fa, perquè mira, justament anava a preguntar això, Caterina. Ep, error. Quantes llengües hem de parlar per considerar-nos plurilingües? No és així, eh?
No és així. Aquí, o sigui, la competència plurilingüe o un enfocament plurilingüe enfatitza, subratlla, dona importància a allò que fem amb les llengües que sabem. Val? Una persona plurilingüe competent sap estar en un entorn en què probablement hi hagi una diversitat de llengües i és capaç d'anar a buscar el seu coneixement de llengua que dins del seu cervell i buscar les estratègies per fer-se entendre, per interactuar. Perquè això no és que ens ho inventem els que ens dediquem a això, sinó és perquè la societat és així. I en una societat global, diversa, mòbil, els parlants ens movem. I no cal anar més lluny com anar a mirar el que passa en un pati d'una escola, precisament.
Clar, no? Però, per tant, no cal dominar-les a la perfecció o tenir un nivell mig, pel que estàs dient, no?
És que què vol dir dominar una llengua?
T'ho pregunto, què cal?
Què cal? Bueno, depèn de per cada un dels contextos que tu necessitis, no? O sigui, què vol dir realment dominar una llengua? Una persona que és capaç, per exemple, d'escriure o de, sí, d'escriure articles acadèmics, però és incapaç, o li costa molt anar a demanar-se un cafè a Londres, és una persona que domina i té un nivell altíssim d'escrit, però li costa molt parlar. No, jo no crec que sigui, no sigui suficient,
no?
No és suficient, o sigui, una cosa és el domini que pots tenir o no d'una llengua en concret, però aquí la importància no és tant aquesta idea potser obsoleta, no?, que el nadiu era el parlant ideal,
ara,
sinó el que anem a buscar és aquest parlant intercultural, aquest parlant que se sap moure, no?, en contextos.
En aquests contextos, perquè, clar, també en aquest sentit et preguntem, Caterina, la llengua que més controlem és la materna o la que dèiem ara la pròpia? Perquè si deixem d'utilitzar-la, es va diluint aquesta llengua.
Sí, però això és com aprendre a conduir, un cop ho saps, no? Llavors, les llengües, un cop les aprens, un cop et sents que te la sents teva...
Ja estàs connectada,
llavors tu pots estar molt de temps sense parlar-la, però sempre hi serà. I quan la necessitis, tornarà a sorgir. De fet, hi ha una investigadora que a mi m'agrada molt, que es diu Larissa Aronin. Ella parla de, a veure com ho diríem en català, de constel·lacions de llengües, no? Llavors parla de les teves constel·lacions.
Uau!
Sí. Llavors que tots tenim constel·lacions,
sí.
I el que és interessant o una característica fonamental d'aquestes constel·lacions lingüístiques que tenim és que canvien depenent de les necessitats, no? Jo trobo que és una idea molt bonica, no? Llavors, jo durant un temps, doncs, puc tenir al meu cap l'anglès, el català i castellà, són les meves constel·lacions, i jo vaig fer filologia francesa a la universitat i, per tant, el francès hi era molt potent, però vaig conèixer la meva parella, que part de la seva família és italiana, i llavors ara l'italià ha entrat molt més, no?, en aquesta constel·lació de llengües que jo tinc, no? Llavors, va una mica cap aquí, no? Vull dir que i és un enfocament basat en l'ús, en la necessitat, no?, amb la llengua dinàmica i social.
La llengua està viva.
Oi tant, si està viva. I tant, sí, està viva, està molt viva. Està molt viva i es poden fer moltes coses amb ella, no? Però també, i una cosa, i també jo crec que és important que això també quedi clar, en cap cas es posa en dubte la immersió en llengua, val?
Sí.
O sigui, perquè això també és una vegada, a vegades hi ha una perspectiva de dir, ostres, clar, tant plurilingüisme... No té res a veure amb això. Val? No diem, nosaltres parlem molt sovint d'un entorn en una immersió, passem d'una immersió sempre i total a quasi sempre, no? Llavors, és simplement que les altres llengües entrin a l'aula en aquest sentit.
I quantes vegades ens hem plantejat això, aquesta pregunta, i t'ho deuen haver preguntat també moltes vegades, Caterina, en quina llengua parlem els nostres fills?
Amb les nostres pròpies. Perquè si no parlem... Bueno, això l'experiència també ens ho avala i potser també aquí la meva experiència personal pròpia també, però com tu has dit abans, la nostra llengua és la nostra identitat. I una mare, un pare, o qui sigui que cuidi a un infant, hi ha de parlar, ha de transmetre aquesta identitat. Llavors, si tu generes un entorn, diguem-li artificial, no? Quan hi ha, per exemple, famílies que deixeixen parlar anglès amb els seus fills quan ells es parlen en català, per exemple. No?
O tu li parles en un idioma i jo en un altre.
Bueno, això, perfecte. Val. Cadascú parla el seu. Val. Mentre hi hagi un entorn, i ara tornem al principi de la conversa, generant aquest benestar, aquest espai tranquil de llengües, en què dir frases tipus... Mira, mami, I am salting, en què faig servir un lèxic de del català, saltar, i li poso la ING de l'anglès, perquè això vol dir que les llengües estan actives, això, i que això sigui normal, val? I que això, una criatura, forma part de l'aprenentatge, això és el que nosaltres creiem i defensem que cap aquí és on hem d'anar.
Ara parles d'aquest benestar, quin paper juga la societat en aquesta promoció del benestar d'aquestes llengües, no?, entre els nostres infants? O quin paper hauria de jugar?
Bueno, aquí és una de les coses amb les quals treballem molt, no? Òbviament, el que passa a l'escola passa a l'escola, però nosaltres la manera que entenem l'escola és que l'escola va molt més enllà de les parets en si de l'escola. Llavors, com ho hem de fer, no? Jo diria que és un dels reptes que tenim actualment, no? De generar necessitats lingüístiques en aquest cas, no? Des d'una perspectiva molt més social, quan els nens i les nenes surten de l'escola, amb què es troben?
Exacte.
No? Llavors, jo penso que és un dels reptes que tenim i cal fer molta pedagogia en aquest sentit. Nosaltres parlem molt amb famílies i preguntem què és per vosaltres saber una llengua. Hem de pensar que la gran majoria, i això està canviant a poc, però la generació que són pares i mares ara, o sigui, posem entre els 30 i 45 anys, la majoria, estem parlant molt generalment, no? Però es podria dir que encara han rebut una formació en llengües estrangeres, en aquest cas, en la majoria dels casos en anglès, molt monolingüitzada encara. Val? Molt una llengua, una aula. Amb els anys, tot això va canviant. La formació que nosaltres fem de mestres actualment és des d'una perspectiva plurilingüe, absoluta.
Clar, és que ara el que anava a preguntar, Caterina, en aquest sentit, és com l'escola pot acompanyar en aquest procés, no?, que dèiem, no?
Bueno, doncs l'escola pot acompanyant a les famílies, no?, en aquesta escola de famílies també, no?, en explicar realment què vol dir saber llengües. No? Quan les famílies arriben a les escoles diuen, quant anglès feu? Quantes hores feu? Ui. I arribem al nivell 3 o al nivell B2 o al nivell B1, però per què? No? I si li parlo jo anglès als meus fills? Així n'aprendrà més? I si la meva Anglaterra? Tot això és... cadascú té la seva pròpia experiència sobre l'aprenentatge i de les llengües. I en la major part dels casos, i a mi em passa això encara ara avui, els meus alumnes tenen 18-20 anys. I la primera cosa que els pregunto cada any...
Què els hi preguntes?
És, què tal la vostra experiència d'aprendre anglès? És xula o no? I encara ara la majoria és negativa. Fa 15 anys, la majoria dels... Vull dir, es comencen a aprendre anglès, ara els 3, 4, a aprendre. L'anglès hi és present.
Sí.
I encara ara, moltes experiències no són positives. Llavors també és per preguntar-te per què.
I per què, clar, per què ens passa això?
Perquè bueno, doncs, probablement, i això és una deducció meva personal, però un aprenentatge d'una llengua descontextualitzada, no connectada amb l'entorn, un aprenentatge d'una llengua basada molt en una part molt sintàctica i molt gramatical i molt poc oral. No? Això està canviant, ara. Estem veient perfils d'estudiants que gràcies a totes les xarxes socials, als Netflix, etc., la part, no?, la comprensió auditiva tota la parla està millorant molt en comparació amb altres anys.
I aquesta pràctica, ara dèiem, doncs, de veure les pel·lícules en versió original, no sé si era la... Mira, l'actriu Ana de Armas, que deia que ella havia après l'anglès, crec que ens ho explicava ahir la Mercè Mondello, no?, a través de Friends, de la sèrie,
exacte,
en versió
totalment,
original. No?
Exacte.
Mira, suposem que la nostra llengua materna és el català, val, Caterina? I en el teu dia a dia, fora de l'entorn familiar, intentes parlar-la, però et trobes... entraves per qui no t'entenen.
Totalment.
O responen amb una altra llengua.
Amb una altra llengua.
O sembla que no mola tant aquesta com una altra. Com hauríem d'actuar? Què hauríem de fer?
Jo crec que si la situació és que jo estic aprenent català i el vull practicar, no? I parlo català amb un accent d'on sigui,
sí.
I crec que això a mi em passa personalment, jo faig un esforç per no fer-ho, no? És doncs intentar respondre en català, i molt directament la gran majoria de la gent passem directament al castellà.
Sí.
Llavors jo penso que això, des d'una perspectiva bilingüe, de convivència de més d'una llengua en una societat, és molt positiu, no? Vull dir, estem en una societat en la qual canviem del català al castellà, la gran majoria de nosaltres, com si res. El que passa és que aquí estem en un context en el qual hi ha una llengua molt minoritària, no? I podríem dir si és minoritzada o no, però una llengua molt minoritària. Per tant, no? Tot i que d'una banda podríem dir que bé aquesta, no sé, fluïdesa lingüística,
sí,
que tenim, no?
Sí.
Aquest joc lingüístic que podem emprar constantment, jo penso que és important que fem un esforç per justament ajudar a acollir lingüísticament aquella persona que està aprenent el català i que l'ha de fer servir. I si no ho fem, fem un flac favor a l'escola, en el fons, perquè l'escola es troba amb el repte que els nens i nenes, quan acaben sisè de primària, han de tenir un domini, un coneixement X de la llengua catalana i castellana. I en molts contextos en què hi ha molta diversitat lingüística, parlo ara específicament de Barcelona, això és molt difícil. Perquè els nens i les nenes perceben que el català és la llengua, direm-li, curricular acadèmica d'escola, però que al pati només se sent parlar en castellà. I és un gran repte per les mestres promoure entorns d'ús de llengua real, no? I llavors això lliga també amb el que em preguntaves abans de què fa la societat en aquest sentit.
Què fa,
no?
La societat?
Doncs aquí, doncs això és el que... És un...
No, digues, perdona.
No, només faltaria que... Això és un acte de consciència lingüística molt important, no? I bueno, falta, per al meu entendre, falta molta pedagogia en aquest sentit.
Clar, perquè ara, si ens fixem en deies de Barcelona, Catalunya, la llengua pròpia oficial és el català i el castellà, que és cooficial, no? Doncs ja ho has respost, però m'agradaria repreguntar-te això. O sigui, quin paper juga l'escola a l'hora de cuidar les llengües pròpies del lloc on s'està?
Doncs més enllà, al nostre entendre, de reconèixer-les com a valuoses, com reconeixeries, no sé, que el reciclatge és bo i que és necessari,
val?
Més enllà de dir bon Nadal en moltes llengües diferents, més enllà d'això, és que, a més, són eines útils, són beneficioses per aprendre. Val? Llavors, l'escola aquí té una oportunitat d'or de fer-la servir. I a vegades fa por fer això, no? I ens trobem mestres que diuen, però si jo no parlo les llengües dels infants... És que no cal que les parlis.
Amb què us trobeu, no? Davant dels
doncs
mestres,
això,
no?
Doncs
amb
això,
pànic,
jo no parlo l'urdu. Com sé que no...
Sí,
no,
sí.
Però estem dient, però fes-ho servir com a traductor. Agafa'l com a intèrpret. I a més això, el que ens trobem és, quan entren les llengües a l'aula, els lligams amb les famílies, que són un factor clau, i incideixen en el rendiment i el benestar de les criatures, augmenta considerablement. Si jo demano que fem un conte perquè estem aprenent anglès, però llavors demano que el vagin a casa a veure si es poden ajudar a casa traduint-lo en la seva llengua pròpia i llavors el puguin llegir. Això és una autoestima, no? De la meva identitat que entra dins l'aula. I jo quan tinc una identitat ben travada, això reverteix positivament en el rendiment acadèmic i en el benestar emocional dels nens.
Les llengües són constructes socials.
Total.
Com ho podem portar això a l'escola, no? Perquè, ja per acabar, Caterina? No? Perquè és per remarcar-ho i per destacar-ho, ja, per acabar. Com es pot plantejar l'escola, justament aquesta línia de feina?
Jo crec que, de fet, ja s'està fent molt a l'escola, no? I repeteixo, tenim un currículum que així ho recull i ho avala, no? I des d'aquesta perspectiva, jo crec que hi ha unes mestres voldria pensar que molt obertes a repensar com ensenyem i com aprenem, no? Perquè les realitats estan canviant i les situacions són molt més d'aprenentatge, són molt més heterogènies del que eren abans. Per tant, un enfocament així més monolingüe, més anem a treure, només pots parlar anglès, només pots... no acaba de funcionar. I, de fet, els resultats encara ens diuen que l'aprenentatge de l'anglès, en aquest cas, no és especialment elevat, no?
Cap a on hem d'anar?
Cap a on hem d'anar? Jo crec que hem d'anar cap a una escola oberta, oberta al barri, però oberta al món. I generar, crear, acompanyar els nostres infants en aquest sentit, no? A que obrin els ulls, però des de la seva pròpia identitat i basada en les seves pròpies, perquè parlem de... Ara hem parlat sempre de la llengua pròpia, però molt sovint és una S al final, són llengües pròpies, i en parlem més d'una a casa. Val? Per tant, aprofitem aquest coneixement de llengües que tenen els nens i portem-los a l'escola i fem-los servir per aprendre.
Caterina Escuranyes, professora i investigadora responsable de la línia de llengües de Greda, de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Ha estat un plaer, moltes... Torna.
Tornaré,
Caterina,
gràcies.
Torna al Matrícula Oberta a l'Espai d'Educació aquí a la Part Magazine. Pocs minuts que ens falten per arribar al punt de les dues. Marxem, res, aprofitem una petita pausa per agafar aire i a la tornada la Mercè Mondelo ens ajuda a recollir.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.